Continguts en xarxa.
Letters from a close friend of mine. All his life, Monsieur de Valmont has been and is a consummate master of the art of seduction. Hundreds of women, and I am not exaggerating, madame, have paid for it. He has charmed his countless victims, designing his every gesture, every word, every smile in a cold-blooded scheme that has only one squalid end: to destroy the woman's honor. Is this true?
Who wrote that?
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui ens centrarem en les diverses versions cinematogràfiques que s'han fet de la famosa novel·la Les amistats perilloses, de l'escriptor francès Pierre Choderlos de Laclos. La versió més coneguda internacionalment és la de Stephen Frears, però n'hi ha hagut unes quantes més, tant abans com després, i avui en parlarem. Choderlos de Laclos era un militar de la França del segle XVIII que s'avorria profundament en el seu ambient professional, envoltat de gent més amant de les armes que de la cultura, i va trobar una vàlvula de sortida dedicant a escriure les moltes hores lliures que tenia. Era un home tímid, poc afavorit físicament, per no dir gens, que no despertava interès a les dones, per bé que finalment, quan tenia 42 anys, es va acabar casant amb una noia de 24. Era, això sí, un home d'idees molt favorables als drets i a l'alliberament de les dones. Va ser així, fruit del seu, diguem-ne, tedi professional i dels seus neguits personals, que es va posar a escriure Les amistats perilloses, amb dos grans protagonistes: la intel·ligent i morria marquesa de Merteuil i el seductor vescomte de Belmont. Tots dos formen una parella imbatible que ordeix trames sexuals que fan caure els murs més aparentment inexpugnables, des de dones casades a donzelles virtuoses. Només hi ha una regla d'or entre ells que han de respectar sempre: no s'hi val enamorar-se. Enamorar-se mai. En el joc de seducció no hi ha lloc per a l'amor. Tot això, naturalment, en un paisatge humà farcit de gent rica i ociosa, de dolce farniente, que té la vida resolta. La novel·la, publicada el 1682, va ser un èxit esclatant, cosa que, de fet, té mèrit, perquè era una època aquella en què de llibres no se'n llegien pocs, molt pocs, se'n llegien poquíssims. Però també aquest llibre, aquesta novel·la, va posar en guàrdia els aristòcrates perquè, és clar, en llegir-la s'hi van sentir i reflectits, identificats. I els superiors militars de Choderlos de Laclos el van castigar, encara que ho van fer de manera indirecta, canviant-lo de destinació. Això va fer que ell, cansat d'aquell entorn, abandonés l'exèrcit 6 anys després. És a dir, publica la novel·la quan té 41 anys i deixa el món militar quan en té 47. El fragment que hem sentit com a obertura d'aquest Cinema a la Xarxa pertanyia a la pel·lícula Valmont, de Milos Forman, amb Colin Firth en el paper de vescomte de Valmont, Annette Bening en el de la marquesa de Merteuil i Meg Tilly, que era la veu femenina que hem sentit, en la de la jove Madame de Tourvel. L'escena, en concret, és un diàleg entre Madame de Tourvel i Valmont, en què ella li llegeix la carta que ha rebut advertint-la que ell no l'estima, que només la vol seduir. I en una altra escena del mateix film trobem Madame de Tourvel tocant l'arpa i cantant aquesta cançó.
Plaignez le sort de la pauvre fille, bien obligée de garder sa fleur, car malgré tous les efforts de son âme, tout l'autre se dresse en travers du chemin. Elle doit succomber à sa loi, plaigner le sort de la pauvre fille, car elle ne peut garder sa fleur. C'est de l'amour le puissant sortilège, c'est le grand sortilège des amants.
Aquesta pel·lícula, Valmont, tot i que era bona, no va tenir ni molt menys l'èxit de Les amistats perilloses. Hi van influir diversos factors. Per començar, tant Milos Forman com Stephen Frears es van interessar al mateix temps pel tema. Però Stephen Frears es va avançar perquè pretenia fer una pel·lícula menys minuciosa i molt més econòmica que no pas Milos Forman. Frears en va tenir prou amb un pressupost de 14 milions de dòlars, mentre que Forman, que era molt més primmirat i laboriós, va allargar el temps de preparació i de documentació, i això, és clar, va encarir els costos de producció arribant als 33 milions de dòlars. És a dir, 19 milions de dòlars més que la versió de Stephen Frears. Això, com és lògic, va fer que la versió de Frears s'estrenés un any abans que la de Forman i que el públic, clar, vista la primera, ja no tingués el mateix interès de veure la segona un any després. Sobretot perquè, a més, els actors de Valmont eren molt menys coneguts que els de Les amistats perilloses. A la primera, a la de Les amistats perilloses, tenim Glenn Close, Michelle Pfeiffer, John Malkovich, Uma Thurman i Keanu Reeves. I a la segona, com hem dit, és clar, Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, a més de la molt bona però poc coneguda actriu galesa Sean Phillips, que va ser la dona de Peter O'Toole. Ja veiem que no és el mateix. Cal afegir, a més, que la versió de Frears és molt més fidel a la novel·la que no pas la de Forman. La pel·lícula de Forman, tot i ser molt més minuciosa, anava una mica per lliure. Esclar, tot aquest conjunt de coses va fer que els productors de Valmont s'hi agafessin els dits, ja que, fixeu-vos, dels 33 milions de dòlars que va costar, només en va recaptar un 1.200.000 dòlars. 1.200.000 dòlars dels 33. Terrible. En canvi, Les amistats perilloses, partint d'un pressupost de 14 milions de dòlars, va obtenir uns ingressos de 34 milions de dòlars. És a dir, és un milió més del que havia costat la versió de Milos Forman en ingressos, en el cas de Les amistats perilloses. I per si fos poc, mentre Les amistats perilloses va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 8, alguns eren premis importants com millor pel·lícula, millor director, millor actor Murray Abraham i també millor guió adaptat a Peter Shaffer, Valmont, en canvi, només va esgarrapar una solitària nominació al millor vestuari, que per si fos poc, finalment no va ser premiada. Però bé, molt abans que tot això passés, molt abans que Stephen Frears i Milos Forman fessin Les amistats perilloses i Valmont, Roger Vadim ja havia fet la seva pròpia versió. Una versió que es va dir Les relacions perilloses. La va fer el 1959, és a dir, 30 anys abans, en blanc i negre i situant els personatges en el segle XX. Aquí, en la versió de Roger Vadim, Valmont és Gérard Philippe i la marquesa de Merteuil és Jeanne Moreau. En aquesta escena, que ara sentirem de Les relacions perilloses, Jeanne Moreau, o la marquesa de Merteuil, dicta un telegrama per telèfon, com si ella fos Valmont, en presència del mateix Valmont, de Gérard Philippe, i en nom de Valmont, en nom d'ell, adreçat a Madame de Tourvel, obligant-lo, la marquesa obliga a Valmont a que deixi la seva relació amb Madame de Tourvel i per això li dicta el telegrama en què s'acomiada d'ella i diu això: Àngel meu, estem avorrits de tot, és una llei de la naturalesa, stop. T'he portat amb plaer i et deixo sense penediment, stop. Adeu, stop. Així va el món, no és culpa meva, signat Valmont.
Allô? Un télégramme pour le Calvados. Babylone, 32, 82, Monsieur Valmont. Madame Tourvel, auberge du roi, Deauville. Mon ange, on s'ennuie de tout. C'est une loi de la nature. Stop. Je t'ai prise avec plaisir et je te quitte sans regret. Stop. Adieu. Stop. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. Valmont.
Je répète, mon ange, on s'ennuie de tout. C'est une loi de la nature. Stop. Je t'ai prise avec plaisir et je te quitte sans regret. Stop. Adieu. Stop. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. Stop. Valmont.
C'est bien ça, mademoiselle.
Tu as l'air un peu trop contente de toi.
Combien de temps pour Deauville?
2 heures environ.
Et en urgent?
Une heure.
Envoyez-le en urgent.
Les oracions perilloses. En aquesta versió de Roger Badem, a part de Jean Moreau i Gerard Philippe, també hi apareixen l'escriptor Boris Vian, l'actor Jean-Louis Trintignant en el paper de Danceny, que en la versió de Stephen Frears interpreta Keanu Reeves, i també hi apareixia l'actriu Annette Badem, que era la dona de Roger Badem en aquell moment, en el paper de Madame de Tourvel, el mateix que feia Meg Tilly a Valmont, i que el de Michelle Pfeiffer a Les Amistats Perilloses. Però aquests tres títols que acabo d'anomenar no són els únics films o les úniques versions cinematogràfiques que s'han fet. N'hi ha hagut d'altres. Hem parlat d'una pel·lícula francesa, aquesta, Les Relacions Perilloses, i de dues britàniques, Les Amistats Perilloses i Valmont, però també n'hi ha una de nord-americana ambientada en el món actual i en un escenari de gent rica. Es tracta de Cruels Intencions, de l'any 1999, on hi trobem Sara i Sebastian, dos germanastres que fan una aposta per veure si ell és capaç de seduir una noia que s'ha fet la promesa d'arribar verge al matrimoni. Si el noi ho aconsegueix, podrà posseir la seva germanastra. Una altra versió, en aquest cas xinesa, és Dangerous Liaisons, del 2012, ambientada en els anys 30 del segle XX a Xangai. Més versions. Una altra, per exemple, hi és la sud-coreana Untold Scandal, escàndol inexplicable, del 2003, que situa l'acció al mateix segle de Xoderlos de Laclos, el 18, però en un altre context geogràfic i cultural. Bé, aquestes són les versions que el cinema ha fet de la novel·la, per bé que no són les úniques que s'han filmat, perquè nosaltres només hem parlat de les versions cinematogràfiques, però també n'hi ha les televisives, les que han fet per televisió, que són unes quantes, déu-n'hi-do. De totes aquestes, de les televisives, n'hi ha una del 2003 que destaca perquè la van interpretar Catherine Deneuve, fent de marquesa de Merteuil, Rupert Everett, fent de vescomte de Valmont, i Natasha Kinski, fent de Madame de Tourvel. I pel que fa al teatre, també hi ha hagut versions, és clar. El 26 de desembre de l'any 1993 es va estrenar al Teatre Condal de Barcelona una versió dirigida per Pilar Miró i protagonitzada per Mercè Sampietro, que feia de marquesa de Merteuil, Juanjo Puigcorbé, fent de vescomte de Valmont, i Marta Calvó, fent de Madame de Tourvel, que va tenir un èxit immens. Fins al punt, va ser tant l'èxit, que va estar 2 anys en cartell. 2 anys en cartell. Pilar Miró deia que l'home, a diferència de la dona, continua sense haver de demostrar que és superior o que té el poder. I Pilar Miró tenia raó. A l'home, pel sol fet de ser home, aquesta superioritat o poder ja se li reconeix, mentre que la dona, en canvi, doncs l'ha de demostrar, cosa que sempre li resulta moltíssim més difícil. Recentment, al Teatre Lliure de Barcelona s'ha estrenat un nou muntatge dirigit per Carol López, amb Gonzalo Cunill en el paper de Valmont, Mònica López en el de la marquesa de Merteuil i, entre d'altres, Mima Riera en el de Madame de Tourvel. De tota manera, he deixat, ja que ens apropem cap al final, una de les grans escenes de Les Amistats Perilloses, de la versió de Stephen Frears. És l'escena amb Glenn Close i John Malkovich en què la marquesa de Merteuil explica al vescomte Valmont com es va fer a si mateixa. És una escena amb un diàleg exquisit, és una escena, amics, formidable.
No he tenido otra opción, soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío.
Sí, pero yo os he preguntado cómo.
Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia. Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple: vencer o morir.
Así que sois infalible, ¿no?
Si quiero a un hombre, lo consigo. Y si él quiere contarlo, se da cuenta de que no puede. En eso consiste todo.
¿Así ha sido entre nosotros?
Ya antes de conoceros os deseaba. Mi propia estima me lo exigía. Y cuando empezasteis a perseguirme, os deseaba. Fue la única vez en que no pude controlar mi deseo. Un singular combate.
A través d'aquests diàlegs, concretament en les paraules del personatge de la marquesa de Merteuil, traspua perfectament la ment feminista de Pierre Choderlos de Laclos, l'autor de Les amistats perilloses, que és la gran novel·la a la qual hem dedicat avui aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so. Un cinema a la xarxa que tancarem escoltant una cançó que forma part de la banda sonora de la versió xinesa que s'ha fet de la novel·la. La cançó es diu Love Comes Too Late, l'amor arriba massa tard.
Continguts en xarxa.